Continguts en xarxa.
En realidad el trabajo viene prácticamente con la película ya montada. Es donde surge fundamentalmente la inspiración para componer, aunque hay excepciones. Y en el caso, por ejemplo, pasó una cosa muy curiosa, y es que después del montaje, el primer montaje de Tesis, ya estaba decidido que yo iba a hacer la música, porque me lo había sugerido José Luis Cuerda. Entonces José Luis hizo una serie de consideraciones sobre el montaje, era un montaje largo, y en el comienzo de la película, que es una escena en la que el personaje de Ana Torrent sale del metro, un señor se ha tirado por la mitad, etcétera, de París se ha tirado las vías, ahí iban los títulos de crédito, y José Luis era una secuencia también que quería recortar mucho, y ahí sí que me propuse mostrarle cómo con la música no se hacía larga la secuencia. Entonces me dediqué una noche entera a componer una maquetilla y lo coloqué, y en ese punto le convencí, en el resto no, y me dijo que recortara la película. Digo que el proceso siempre, casi siempre viene después, y con excepciones. Probablemente una excepción haya sido Mientras dure la guerra, donde tenía un tema en la cabeza pues mucho antes, y de hecho cuando finalmente me decidí a componer la música, mi ayudante de dirección me dijo deberías hacerlo, porque es que llevas tarareando el tema toda la película. Y en esta última película lo que hice fue, en El cautivo, lo que he hecho ha sido, uno de los temas lo he reciclado, es un tema que había compuesto previamente para Ágora, hasta que finalmente decidí no hacer yo la música, y lo he traspasado, he cambiado la orquestación y lo he pasado a esta película.
Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa, i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que ara sentíem era la d'Alejandro Amenábar, en el decurs d'una roda de premsa que va tenir lloc a la ciutat de Torrent, a l'Horta Sud del País Valencià, quan ell hi va anar el mes d'abril passat amb motiu d'un certamen que es diu La Batedora Cultural. Avui serà Alejandro Amenábar qui ens acompanyarà, però no com a director, sinó com a compositor, que és una faceta menys coneguda seva, tot i que sempre és autor de la música de les seves pel·lícules. És un cas poc corrent, ja que els directors no acostumen a ser també els compositors. Això, per exemple, ho feia Chaplin i també algunes vegades Clint Eastwood. Alejandro Amenábar ha compost música per a documentals, per a curtmetratges i també per a algunes pel·lícules que no són seves, com ara Nadie conoce a nadie de Mateo Gil, Spanish Movie, de Javier Ruiz Caldera, o La lengua de les mariposas, protagonitzada per Fernando Fernán Gómez i basada en una novel·la de Manuel Rivas. L'acció de La lengua de les mariposas se situa l'any 1936, i Fernando Fernán Gómez interpreta el paper d'un professor vocacional que intenta transmetre els seus coneixements als seus alumnes sobre la naturalesa i la literatura, fins que els franquistes descobreixen que els valors que imparteix a l'escola no són els seus. Aquesta és la banda sonora que hi va compondre Alejandro Amenábar.
Thank you.
La música de La llengua de las mariposas, composta per Alejandro Amenábar. Amenábar és xilè de naixement, però ha viscut la major part de la seva vida a Madrid perquè, tan bon punt es va imposar la dictadura de Pinochet, la seva família se'n va anar del país. Això va passar just quan Amenábar tenia només un any. Amenábar neix el 1972 i Pinochet arriba al poder el 1973, després de fer el cop d'estat i d'assassinar el president Salvador Allende. La carrera d'Amenábar com a director i com a músic cinematogràfic comença el 1991, quan té només 19 anys, amb el curtmetratge La cabeza, de 15 minuts, interpretat per ell mateix. Continua amb dos curtmetratges més i un migmetratge, i el 1996, quan ja té 24 anys, roda el seu primer llarg, Tesis, amb Anna Torrent i Eduardo Noriega, abans hem sentit que en parlava. És una pel·lícula que té un gran èxit i guanya diversos premis. I tot seguit roda Abre los ojos, amb Eduardo Noriega i Penélope Cruz, que és un altre èxit en premis. En realitat, Amenábar té una filmografia més aviat curta. 8 pel·lícules en 30 anys és poc, però sempre molt ben acollida pel públic. Recordem que 5 anys després, el 2001, triomfa amb Els altres, amb Nicole Kidman, i el 2004, amb Mar adentro, amb Javier Bardem, Belén Rueda, Clara Segura i Josep Maria Pou. I guanya l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Ara sentirem Amenábar parlant de la que és, de moment, la seva darrera pel·lícula. Es diu El cautivo. Situa l'acció al segle XVI i l'any 1000, és a dir, l'any 1575, i narra un episodi de la vida de Cervantes quan va ser capturat pels turcs en alta mar i portat a Alger com a esclau.
Yo creo que esta es una película que va sobre la libertad a muchos niveles. De alguna manera es mi película más personal, porque es una película que habla sobre la narrativa, sobre el arte de contar historias.
Totalmente.
Y me he dado mucha libertad cuando decidí que iba a hacer yo la música, entre otras razones también por presupuestarias, que no es la primera vez que me pasa. Decidí, por supuesto, mi concepto de la música siempre es operístico. No me gusta tampoco caer en modas, me gusta que mis películas puedan tener cierta vigencia o trascendencia dentro de unos años, pero no renuncio a ese concepto operístico, que eso me lleva a diseñar melodías para cada personaje. Y aquí estaba claro que hay un personaje central, que es Miguel de Cervantes, otro que es Hasan Bajá, y luego está la historia que Cervantes cuenta, que es la historia de Zoraida. Entonces, más o menos sobre esos tres temas elaboré la música y tampoco indagué demasiado en el mundo exótico, Middle East. Eso preferí que fueran canciones de Oriente Medio, que son las que suenan en la película, y luego, por otro lado, la partitura clásica, que es la que yo elaboro. A veces tengo la sensación de que esa polarización que se da en las sociedades a todos los niveles, ahora mismo en el mundo, polarización religiosa, sí, polarización política, también afecta a la polarización cinematográfica. Y yo me muevo realmente entre dos mundos. Es decir, mi cine no pertenece al cine de arte y ensayo, cine críptico, naturalista al extremo, o surrealista al extremo. Yo busco de alguna manera una conexión con los espectadores, porque son los que me permiten financiar mis futuros proyectos. Es la asistencia del público a las salas. Pero a la vez, mi cine reniego un poco del cine industrial en su máxima expresión. Entonces, me transito entre dos mundos y tengo la sensación de que proyectos como El cautivo son un poco proyectos que quedan en tierra de nadie. Entonces, ese es el reto que ahora nos surge en Toronto. Afortunadamente, Toronto nos ha acogido y yo creo que la respuesta de la gente va a ser muy determinante para aumentar la venta internacional de la película. La venta que, insisto, lo que a mí me permite es poder a lo mejor un día contar la segunda parte de esta historia. A mí lo que me permite avanzar es el respaldo de la gente.
Alejandro Amenábar parlant del cautivo, el seu darrer film, que es basa en una etapa de la vida de Cervantes, per bé que es pren moltes llicències. Aquestes declaracions Amenábar les va fer arran de la presentació del Cautivo al Festival de Toronto, al Canadà, i a la filmografia d'Amenábar hi ha un capítol curiós en relació a la seva pel·lícula Abre los ojos, perquè 4 anys després de rodar-la, Hollywood s'hi va interessar. I com que el gran públic nord-americà no veu normalment cinema que no sigui nord-americà, llevat de l'anglès, en va fer una versió americana titulada Vanilla Sky, És a dir, un remake que situava l'acció a Nova York i amb estrelles internacionals com Tom Cruise i Cameron Diaz, però mantenint, això sí, Penélope Cruz en el paper de Sofia. I Alejandro Amenábar com a compositor de la banda sonora. Era un remake absurd, però força habitual a Hollywood perquè, en comptes d'estrenar les nostres pel·lícules europees, s'estimen més comprar-ne els drets i fer-ne ells la seva pròpia versió. I el pitjor és que tot sovint no val la pena, ja que el remake americà acostuma a ser molt inferior a l'original europeu. Aquest va ser el cas de Vanilla Sky. Passa, però, que les estrelles americanes tenen més poder de convocatòria i porten molta més gent al cinema. Hi ha tres pel·lícules més d'Amenábar que no he esmentat. Una és Ágora, amb Rachel Weisz, sobre Hispàsia, l'astrònoma, matemàtica i filòsofa del segle IV, quan Alexandria era una província de l'Imperi Romà. La segona és Regressió, un thriller amb Ethan Hawke. I la tercera, Mientras duri la guerra, amb Eduard Fernández en el paper de Millán Astray, fundador de la Legió. En tots tres casos, la música és d'Alejandro Amenábar. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut a Imantriqui a les vies de so, dintre del cicle d'estiu que dediquem als compositors cinematogràfics, escoltarem la banda sonora del Cautivo, de la qual el mateix Amenábar en parlava fa 2 minuts. I una banda sonora que, com la resta, també és composició seva. Fins la setmana vinent, amics.
En xarxa.